Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Montserrat celebrarà el mil·lenari de la Fundació de l'Abadia amb un miler d'actes religiosos, culturals i socials que es duran a terme durant prop d'un any i mig. Avui s'ha presentat el programa d'actes que arrencaran el mes de setembre i que s'allargarà durant tot el 2025, any en què se celebren els 1.000 anys de Montserrat. L'objectiu del monestir és obrir l'abadia a la societat i atreure els joves.
Montserrat sempre ha sigut un lloc on la gent ha vingut a celebrar festes familiars, festes de la parròquia, festes de la diòcesi, festes de molt tipus. Doncs ens agradaria que durant el mil·lenari Montserrat fos la plaça major de Catalunya.
Declaracions aquest migdia del pare prior Bernat Juliol, comissari dels actes del mil·lenari. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
El programa d'actes, com dèiem, serà molt extens i per a tots els gustos.
Montserrat ho celebrarà amb un videomapping per explicar la basílica, amb exposicions per remarcar el lligam del monestir a la cultura o amb trobades i actors populars que volen omplir d'activitat i religiositat al monestir. La commemoració arrencarà, serà el 7 de setembre amb un acte institucional que es vol mantenir en secret per guardar el misteri i l'emoció. L'endemà, el dia 8, es farà una missa solemne i una celebració popular que marcarà l'inici de 15 mesos en què el monestir es vol obrir a la societat i al país.
Començarem avui l'Estel Migdia connectant en directe amb Montserrat per explicar-vos el detall aquests actes del mil·lenari, però també avui, el primer dia de campanya, està marcat a Catalunya per l'anunci del primer secretari del PSC i candidat socialista Salvador Illa, que ha dit que no serà president amb els vots del Partit Popular.
Acceptar els vots del Partit Popular no és ni molt menys la meva prioritat.
La seva opció preferent ha dit que és un govern d'esquerres, tal com volen els comuns.
En canvi, Esquerra refreda aquesta opció dient que només pactarà si Catalunya pot votar la independència en un referèndum i té finançament singular.
Una campanya que comença precisament amb els socialistes disparats a totes les enquestes. Avui el baròmetre del CEO, el baròmetre d'opinió del govern, li dona una forquilla àmplia d'entre 40 i 47 diputats. Esquerra i Junts lluiten per ser segona força.
Els republicans serien segons amb una estimació d'entre 31 i 37 escons, mentre que dibuixa una forquilla d'entre 28 i 34 diputats al partit de Carles Puigdemont. El CEO també apunta una forta pujada del PP, mentre que pronostica pèrdua de força de Vox, Comuns i CUP. Ciutadans desapareixeria del mapa també en aquesta enquesta.
Primer dia de campanya i, per tant, des d'avui i fins l'últim dia, des d'aquest informatiu analitzarem els programes electorals dels diferents partits que concorren en aquestes eleccions. Hem esbudellat els programes, hem desgranat aquelles propostes que hem cregut més interessants i les hem comparat amb la resta de partits. Ho farem per àmbits i temàtiques que hem centrat a aquesta legislatura i a partir dels reptes que creiem se li plantegen a Catalunya a partir del 12 de maig, sequera, macroprojectes, turisme, foment de la llengua catalana. Avui començarem per les propostes per reduir l'atur, just el dia en què s'ha publicat l'enquesta de població activa, que marca un repunt del nombre d'aturats a Catalunya durant el primer trimestre d'aquest any.
Entre gener i març d'aquest any, l'atur ha pujat lleugerament en comparació amb l'últim trimestre de l'any passat. 12.800 persones s'han quedat sense feina, cosa que fa pujar el nombre d'aturats per sobre dels 396.000. A Espanya, el primer trimestre s'ha tancat amb 117.000 parats més que l'anterior i l'atur supera el 12%.
I avui en els esports...
Estar en una nova final de la Champions és el que volem ara mateix. Ho donarem tot. Sabem que el resultat de l'altre dia no va ser el millor, ni el partit tampoc, però bé, confio molt en el meu equip.
El Barça ja és a Londres per jugar demà la tornada de les semifinals de la Champions femenina.
L'equip de Jonathan Giraldez ha de capgirar l'1-0 en contra de l'anada que es va jugar fa una setmana a Montjuïc. Bona part de les jugadores arriben descansades després de les rotacions que va fer el tècnic en el partit de Lliga de dimecres.
I en motor, domini català en els primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Espanya de MotoGP.
Àlex Márquez ha estat el més ràpid en la primera sessió d'entrenaments lliures que s'ha disputat aquest matí al circuit de Jerez amb el seu germà Marc, rodant segon, i Maverick Viñales tercer. El quart millor temps l'ha fet Aleix Espargaró, mentre que el líder del Mundial, Jorge Martín, ha rodat novè. Carrego el foc de la intuïció. Encerta la primera. Les cares de la sort.
Tot això en un dia, ja ho escolten, on s'ha publicat el nou disc dels Blaumut. Es diu Abisme i sortiran dos capítols. El primer de 5 cançons ja el podem escoltar des d'avui i la segona part no es publicarà fins a la tardor. Avui també publica nova cançó la catalana Caral Daoz. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, però, sapiguem, com sempre, quin temps ens espera per a les properes hores. A les portes d'un nou cap de setmana en canvi de temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut un matí molt tranquil arreu de Catalunya, però els núvols comencen a créixer i aquesta tarda esperem precipitacions, pluges a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, que també arribarien a la Catalunya interior i de cara al vespre poden afectar qualsevol comarca de Catalunya, amb unes temperatures màximes que avui pugen una mica respecte a les d'ahir, però que es mantenen inferiors a les normals per l'època de l'any. Demà dissabte plourà qualsevol indret del país, tant al matí com també de cara a la tarda, i aquestes pluges localment poden ser moderades a fortes. Tindrem vents del sud-est i demà les temperatures mínimes pujaran, mentre que les màximes seran una miqueta més baixes. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.700 metres d'alçada aproximadament. De cara a diumenge, doncs, continuaran avant el vessant nord del Pirineu, hi haurà precipitacions al matí a les comarques de l'interior, comarques de Lleida, i a la resta s'obriran clarianes, tot i que no desapareixerà del tot el risc de precipitacions. També a la tarda hi haurà ruixats a les comarques del nord-est. Les temperatures de diumenge sense canvis importants i aquestes precipitacions, de forma més irregular, ens afectarien també a començaments de la setmana entrant.
Gràcies, Jordi. Ara passen 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Un festival de música, exposicions, un videomapping per explicar la basílica, actes religiosos o l'obertura del sender del mil·lenari. Aquestes són algunes de les 1.000 activitats que el monestir de Montserrat prepara per commemorar el mil·lenari de l'abadia de Montserrat i que arrencarà el proper 7 de setembre. L'objectiu, donar a conèixer la vida dels monjos i la tasca que fan i obrir-se, diuen, a la societat. Seguint la presentació des del monestir de Montserrat i en Pau Massip, anem-hi en directe. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Un miler d'actes per celebrar 1.000 anys de vida monàstica a Montserrat. La commemoració arrencarà el 7 de setembre amb un acte institucional que es vol mantenir en secret per guardar el misteri i l'emoció. L'endemà, el 8 de setembre, es farà una missa solemne i una celebració popular que marcarà l'inici de 15 mesos en què el monestir es vol obrir a la societat i al país. És una manera de remarcar la relació del monestir amb Catalunya i el camí que ha permès complir aquests 1.000 anys. Així ho ha explicat el pare prior Bernat Juliol, comissari dels actes del mil·lenari.
Volem apropar Montserrat a la societat. Una de les característiques que ha tingut sempre Montserrat és aquesta obertura a la societat amb la qual ha caminat durant mil anys, durant 10 segles, i no volem que el mil·lenari sigui diferent. Ens agradaria, és la festa de tots. Som conscients que si celebrem 1.000 anys d'història és perquè hem caminat durant 1.000 anys conjuntament.
A la basílica es podrà veure un videomapping que vol explicar als visitants el missatge religiós del monestir i la llegenda de Montserrat. En aquest sentit, també hi haurà un espai immersiu que explicarà la història del monestir, de la imatge de la Mare de Déu i de la llegenda de la muntanya. Pel pare abat de Montserrat, Manel Gas, l'espai és una peça clau a l'hora d'explicar els 1.000 anys d'història d'aquest monestir.
Així doncs, aquesta estabilitat és l'eix explicatiu d'allò que som. I en primer lloc té una característica, es despleguen diversos aspectes. La primera és l'estabilitat en el lloc. Estem en aquest tros de roca des de fa 1.000 anys. Hi ha tantes empreses que en 100 anys canvien 4 vegades de seu. Fa 1.000 anys que no ens hem mogut d'aquí.
La celebració s'allargarà 15 mesos i posarà el punt final el 8 de desembre del 2025 amb unes vespres i el cant del Te Deum del mil·lenari. Durant aquests mesos s'organitzarà un festival de música, exposicions al museu, una mostra de la vida al monestir al Palau Robert, que també anirà a diferents capitals europees, s'estrenarà un documental que també explicarà aquesta vida al monestir, així com trobades amb moviments i escoles cristianes de Catalunya. Tot plegat, com dèiem, amb l'objectiu d'explicar i obrir encara més el monestir de Montserrat a tota la societat.
Gràcies, Pau, en directe des del monestir de Montserrat per ser un recordatori. Demà, dissabte, 27 d'abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, podreu seguir en directe per aquesta emissora. La missa des del monestir serà a partir de les 11 del matí, com dèiem, de demà dissabte, 27 d'abril.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i nou minuts, més coses. La decisió de Pedro Sánchez d'aturar-se 5 dies marca el primer debat de campanya dels candidats a la presidència de la Generalitat, que han fet conjuntament La Vanguardia i RAC1, així com també els pactes postelectorals, atès que no hi ha cap enquesta que doni majoria absoluta de moment a cap partit. Judit Casellas, bona tarda.
Hola, bona tarda. La decisió de Pedro Sánchez encara porta cua. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ho veu com un acte de sinceritat i fa una crida a replantejar com es fa política avui.
Quan es practica una política concebuda com la conquesta del poder al preu que sigui en lloc d'una política de servei públic i sistemàticament es busca no contrastar amb l'adversari, sinó la destrucció sistemàtica de l'adversari, crec que és pertinent obrir una reflexió col·lectiva i fixar uns límits a aquesta manera de fer.
Mentre que els partits independentistes diuen que entenen el que està patint el president del govern espanyol perquè ells habitualment viuen els atacs de l'extrema dreta.
Davant d'aquesta circumstància, nosaltres podem empatitzar amb Pedro Sánchez des d'un punt de vista personal, com a marit, com a home, com a pare. Pocs com nosaltres sabem què vol dir això.
L'actuació de la ultradreta no va començar ahir, se li ha de plantar cara sempre, sempre i en qualsevol circumstància.
A veure, aquest és el pa nostre de cada dia. Denúncies per terrorisme, per informar, per protestar, per organitzar-nos, exili, presó...
PP i Ciutadans, en canvi, opinen que Sánchez està eludint les seves responsabilitats.
I com dèiem, Judit, l'altre tema d'aquest debat han estat els pactes postelectorals perquè el PSC ha posat en un segon pla l'opció d'un possible pacte amb el Partit Popular.
El PSC de Salvador Illa, el possible guanyador de les eleccions, diu que la seva prioritat no serà repetir l'operació de l'Ajuntament de Barcelona, on els socialistes governen en solitari gràcies als vots del Partit Popular.
Acceptar els vots del Partit Popular no és... ni molt menys la meva prioritat. La meva prioritat aquestes properes setmanes és apel·lar la confiança del poble de Catalunya i sempre hem mostrat una disposició a arribar a acords, preferiment, naturalment, amb aquelles persones, amb aquelles formacions que estan en el registre de la socialdemocràcia.
Una operació que el PP no descartaria amb l'objectiu de no repetir un govern independentista. Alejandro Fernández n'és el candidat.
Miri, nosaltres tenim una cosa molt clara. El procés s'ha d'acabar. Perquè no porta la independència, porta la decadència de Catalunya. I, per tant, nosaltres el que volem primer és que els protagonistes del procés vagin a l'oposició. I després posem condicions. Les condicions, evidentment, han de ser impostos moderats, més seguretat ciutadana, garantia d'aigua per a tothom, que és fonamental.
Els comuns, en canvi, se sumen a la idea d'Illa de fer un govern d'esquerres. Jessica Albiach.
Jo el que dic és que tenim una anomalia a Catalunya i és que és un dels parlaments més progressistes d'Europa i tanmateix sempre s'acaba governant amb la dreta.
Mentre que Esquerra diu que el referèndum és una línia vermella per pactar, cosa que complica que realment pugui tancar-se un acord amb els socialistes, Pere Aragonès.
Les nostres línies vermelles són referèndum, finançament singular i defensa de l'estat del benestar i de la llengua catalana.
Mentre que l'opció preferent de Junts és reeditar un acord independentista, malgrat que optés per sortir del govern ara fa 2 anys.
Gràcies, Judit, i la campanya que ha començat, com dèiem, també en portada, amb totes les enquestes pronosticant una victòria folgada del Partit Socialista de Catalunya. Si ahir li donava la victòria al CIS, avui ho fa el CEO, però amb molt més avantatge. Segons el Centre d'Estudis i Opinió del Govern, Salvador Illa guanyaria les eleccions amb una forquilla d'entre 40 i 47 diputats. Esquerra seria segona força amb 31-37 escons, seguida de ben a prop per Junts, que tindria entre 28 i 34 diputats, Júlia.
Sí, aquest baròmetre del CEO que es va fer entre l'11 i el 22 d'abril també apunta una forta pujada del Partit Popular. Alejandro Fernández passaria de 3 a una forquilla d'entre 8 i 12 diputats en cinquena posició Vox, que en aquest cas es quedaria amb entre 5 i 9 escons. També perdria entre 1 i 5 escons la CUP, que passaria dels 9 actuals, amb una forquilla d'entre 4 i 8, mentre que Comuns Sumar també baixaria una mica, amb una forquilla en aquest cas d'entre 3 i 6 escons. Ciutadans, per la seva banda, quedaria fora del Parlament i, com en altres enquestes, l'extrema dreta, Aliança Catalana, podria entrar amb 1 o 2 diputats.
El CEU, que també ha preguntat per la popularitat i la valoració dels candidats, només aproven Salvador Illa i Pere Aragonès, amb un 5 pelat. La pitjor nota se l'emporten Ignacio Garriga, de Vox, i Carlos Carrizosa, de Ciutadans.
Els catalans diuen que qui més coneixen és a Carles Puigdemont, després Pere Aragonès i Salvador Illa són els més populars entre els electors encastats. A la Estrada, candidata de la CUP, només la coneix el 30% dels entrevistats. I pel que fa al posicionament de la independència, el CEU apunta que el 50% ja està en contra, mentre que el 42% ja està a favor.
I just a l'inici d'aquesta campanya hem conegut també quina és la realitat del mercat laboral a tot el país. Catalunya ha arrencat aquest any 2024 amb una pujada de l'atur respecte a l'últim trimestre del 2023. Les dades de l'enquesta de població activa publicades avui diu que en els últims, que en els 3 primers mesos de l'any s'han quedat sense feina 12.800 persones i que la xifra total d'aturats ja s'enfila fins a les 396.100 persones.
La tendència a Catalunya és la mateixa que el conjunt de l'Estat. En total, a Espanya hi havia fins al març 2.978.000 persones sense feina, gairebé 140.000 més que entre els mesos d'octubre i desembre de l'any passat. Això situa la taxa d'atur al 12%. La reducció d'ocupació ha afectat tots els sectors, des dels serveis de la indústria, passant per l'agricultura i també la construcció.
Aquest, doncs, és el context laboral a Catalunya i com que estem en campanya electoral, hem anat a mirar què diuen els programes electorals dels diferents partits amb representació al Parlament que es presenten en aquestes eleccions del 12 de maig per millorar precisament l'atur. Ho anirem fent al llarg d'aquesta campanya i en diferents àmbits obrirem els programes electorals i us aproparem des d'aquest informatiu una comparativa i una anàlisi de què proposen els partits per revertir els problemes que té Catalunya i com afronten els reptes de la propera legislatura. Avui, com dèiem, i veient les dades de l'EPA, toca atur. Abans de començar, però, hem de dir que de moment només PSC, Esquerra, Junts, Comuns i Partit Popular han publicat el seu programa electoral. Aquesta emissora s'ha posat en contacte amb la resta de formacions per demanar el programa que, diuen, ens facilitaran ben aviat.
Pràcticament tots els partits aposten per una reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya perquè sigui una eina útil per trobar feina. En concret, el Partit Socialista Català proposa una reforma integral perquè torni al seu objectiu fundacional d'acompanyar i també oferir un itinerari clar a les persones que busquen feina. En aquest sentit, Esquerra proposa ampliar la plantilla del SOC per implementar un servei d'atenció personalitzada als aturats, una mena de tutor i acompanyament laboral.
Els Comuns i Junts també van en aquesta línia, però incorporen propostes més específiques que Esquerra i el PSC.
Per exemple, el programa de Junts parla de recuperar dins del SOC les escoles taller per la formació en oficis i poder d'aquesta manera reduir l'atur juvenil. Els Comuns aposten per implementar un pla de garantia que asseguri que qualsevol aturat de més de 2 anys té un pla personalitzat d'inserció que acabi amb un contracte laboral. De la seva banda, el Partit Popular es limita a proposar que els autònoms que comencen una activitat no paguin cap quota durant els primers 2 anys.
Estel migdia.
Parlem de matèria laboral. 2 de cada 10 persones que passen pels programes de formació i d'inserció de Càritas de Girona troben feina. D'aquests, 3 de cada 4 són dones i el 44% són per fer feines de neteja.
En els casos en què hi ha una intermediació entre empreses i les persones que busquen aquesta feina, el percentatge d'inserció s'enfila fins al 50%. Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de l'informe Inserció Sociolaboral del 2023. Des de l'entitat, la cap de projectes, Núria Martínez, alerta que cada cop més es troben en famílies monomarentals amb dificultats per accedir al món laboral i que en molts casos trobar o tenir feina no garanteix sortir de l'exclusió social.
O sigui, considerem que aquesta dada és molt positiva perquè són moltes les dificultats que ens trobem amb les persones que atenem. Tant, com hem dit abans, no? Pues, en relació a la conciliació, la situació administrativa irregular, la manca de formació... No, llavors, malgrat tot això, podem estar contents de que un 20% de les persones que passen per aquí troben feina, no?
Càritas Girona va atendre l'any passat 1.370 persones.
Més coses, el govern espanyol no descarta aplicar en un futur una taxa als turistes per evitar la massificació a les ciutats. Igual que ha començat a fer aquesta setmana Venècia, que fa pagar 5 euros a tots els visitants que es volen passejar pels seus canals.
Una proposta que ha llançat avui el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que no veu negatiu que s'apliquin a Espanya mesures com el peatge turístic.
No ho descarto que pugui venir aquestes coses a llarg termini. En aquests moments jo crec que no, encara no està plantejat del tot. Allà on hi ha una hiperconcentració, és evident que els governs han de prendre decisions.
Declaracions del ministre a la cadena SER.
I parlant també del govern espanyol, just quan el president Pedro Sánchez medita si continua o no al capdavant de l'executiu, l'entitat d'extrema dreta d'Esteuir posa més llenya al foc i ha presentat una segona querella contra la seva dona, Begoña Gómez, per un presumpte delicte de tràfic d'influències.
La plataforma ha presentat la denúncia avui al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid. El mateix tribunal que dimecres ja va obrir diligències pel mateix delicte arran d'una denúncia similar de Manos Limpias, que hi va admetre que podria estar basada en informacions falses.
Anem ara cap a la capital catalana, a Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat limitarà l'horari de 5 forns de pa i d'una botiga de 24 hores que hi ha a l'entorn del carrer Tosset, un dels punts de la ciutat on es concentra més soroll per l'oci nocturn que hi ha.
I és que els establiments afectats hauran de tancar entre les 10 de la nit i les 7 del matí totes les nits de dijous, divendres, dissabte i també vigílies de festiu davant les nombroses queixes veïnals perquè es concentren persones al carrer menjant i bevent fora dels locals nocturns on quan aquests ja han tancat, cosa que genera molt soroll i també brutícia. En parla la regidora del PSC, Maria Eugènia Gay.
S'hi troben locals, precisament, d'oci nocturn, com discoteques, però també restaurants, també bars musicals, és a dir, una gran concentració de locals que comporta una afluència de gent i una concentració elevada de gent en l'espai públic. Provoca problemes de convivència, problemes també relacionats amb comportaments incívics i, per tant, doncs, també elevat soroll i desordres en l'espai públic.
Els comerços afectats tenen 15 dies per presentar al·legacions i el govern municipal municipal preveu que la limitació horària entri en vigor abans del juliol. El sistema, això sí, estarà en prova 6 mesos per comprovar la seva eficàcia.
I ha quedat en llibertat l'home de 27 anys que van detenir aquesta setmana, dilluns, per la presumpta relació amb la mort d'un altre home en una baralla que hi va haver en un bar de Santa Coloma de Gramenet.
El jutge ha pres aquesta decisió després de rebre l'informe preliminar de l'autòpsia de la víctima. Si bé inicialment aquesta causa estava oberta per homicidi, el magistrat ha incorporat ara la possibilitat que es tracti d'un delicte de lesions a l'espera que l'autòpsia definitiva clarifiqui si aquesta víctima va morir per causes naturals o a mans de l'investigat. Com a mesura cautelar, el jutge ha retirat el passaport a l'investigat, li ha prohibit sortir del país i li demana també estar a disposició de comparèixer quan sigui citat.
I d'altra banda, un home ha atacat violentament el passatger d'un tren que feia el trajecte Figueres-Barcelona aquest matí. Els fets han passat pels vols de 5:45, quan el tren arribava a l'estació de Flaçà i l'home ja està detingut.
Uns quants passatgers han pogut retenir l'agressor fins a Girona, on el lladre ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. De fet, una de les persones que ha intentat ajudar la víctima ha resultat ferida lleu per un tall provocat per una ampolla de vidre trencada que portava l'agressor. Segons els testimonis, l'arrestat ha intentat robar-li el mòbil a un passatger, intimidant-lo amb una ampolla.
I a Barcelona, els Mossos han detingut a 5 homes que formaven part d'un grup acusat de suplantar identitats per donar d'alta assegurances de vehicles o fer compra-venda d'aquests cotxes.
Una investigació que va arrencar el juliol de l'any passat després que la policia rebés la denúncia d'un home que explicava que algú havia fet servir les seves dades per donar d'alta les assegurances de 2 vehicles, això sense el seu consentiment, i també s'havia contractat una assegurança de vida, a també nom seu, valorada en 40.000 euros. Els agents tenen constància que 6 persones més han estat víctimes d'estafa.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Aquesta hora, com sempre, informació esportiva. Avui parlem de les jugadores del Barça, que ja són a Londres, viatgen cap a Londres, on demà miraran de remuntar el Chelsea per col·locar-se un any més a la final de la Champions.
I just abans de pujar a l'avió, el tècnic ha publicat la llista de disponibles, com també 20 futbolistes del primer equip, més les jugadores del filial, Vicky López i Martina Fernández. Amb l'equip ha viatjat Mapi León, que encara no està recuperada, però ha anat amb l'equip per donar suport a les seves companyes. Si el Barça vol ser la final i tenir, per tant, opcions de revalidar el títol, haurà de capgirar el resultat negatiu de l'anada quan van perdre per 0-1 a l'estadi olímpic Lluís Companys ara fa una setmana. I un cop a Londres, les jugadores faran un últim entrenament a l'escenari del partit, just després de la roda de premsa de Giraldez, que està prevista per 6:45 de la tarda.
I de la seva banda, l'equip masculí ha tornat avui a la feina per preparar el duel de Lliga d'aquesta propera jornada, que no es jugarà fins dilluns a les 9. Serà contra el València, una jornada que ja obre avui divendres al Madrid, que visita la Reial Societat.
L'equip de Sant Sebastià necessita puntuar per consolidar-se a la 6a plaça de la classificació, mentre que els blancs, amb la Lliga pràcticament sentenciada, racionaran els esforços per arribar bé dimarts, que ve a Alemanya, pel partit de semifinals de la Champions contra el Bayern de Múnich. Tot i això, el tècnic blanc, Carlo Ancelotti, ha advertit que s'ha de seguir competint, tot i ser els líders.
Hasta que la matemàtica nos da la Liga, tenemos que pelear, luchar, porque... Lo estamos haciendo muy bien, la dinámica es muy buena, para tener la dinámica buena y también para preparar bien los próximos partidos de Champions, es importante que esta dinámica sea buena.
Avui no jugaran ni Mendy ni Rodrigo, aquest últim a causa d'una grip. Sí que ho podrà fer Jude Bellingham, tot i que ahir no es va entrenar.
I el Girona ja jugarà demà, ho farà contra les Palmes, amb diverses baixes a la seva plantilla.
Sí, Stuani serà baixa segura, mentre que Yangel Herrera i Tsigankov podran viatjar, però no està clar que puguin jugar d'inici. El que ningú s'esperava era l'incident que protagonitzaven Jan Couto i Juan Pedro a l'entrenament d'aquest dijous i que explicava el mateix entrenador Michel Sánchez.
Han tingut un cop entre ells i un cop de cap i ara mateix estan en l'hospital els dos i veurem el dot m'ha de dir després que passarà, però té mala pinta.
Juan P. pateix una fractura nasal i serà baixa aproximadament 2 setmanes, mentre que Jan Couto, amb un fort cop i un tall a la cella, entrarà en aquesta convocatòria, això sí, depenent de la seva evolució. El Girona intentarà trencar contra les Palmes la seva mala ratxa com a visitants. Els blanquivermells han perdut els últims 5 partits que han jugat fora de casa.
I també en futbol, avui Pedro Rocha està proclamant nou president de la Federació Espanyola de Futbol.
Sí, la comissió electoral ha donat el vistiplau a l'únic candidat que havia aconseguit els avals suficients per presidir la federació. Recordem que el seu cicle serà molt curt perquè es tornaran a convocar eleccions el mes de juliol. Després dels Jocs de París, Rocha, per tant, haurà de decidir si es vol tornar a presentar. Ara bé, el seu nomenament està pendent del Consell Superior d'Esports, que l'amenaça de suspendre perquè es troba immers en el cas Brodin. S'investiguen presumptes irregularitats en contractes de la federació durant l'etapa Luis Rubiales.
També tornant al Barça, el club ha suspès els tres socis que van ser detinguts per la gendarmeria francesa pels crits racistes i les salutacions feixistes que van fer durant la tornada del partit de Champions contra el PSG que es va jugar ara fa una setmana.
I és que la comissió de disciplina del club considera com a molt greus els fets anunciats per la policia francesa i per això aquesta suspensió tindrà caràcter immediat i durarà fins que conclogui la investigació interna que pot tenir una durada de fins a 3 mesos des de l'obertura d'aquest expedient.
I també en clau blaugrana, en bàsquet, partit clau avui pel Barça contra l'Olympiacos per seguir tenint opcions de jugar a la Final Four europea.
L'equip de Grimau perdia aquest dimecres en el primer partit contra els grecs per un ajustat 75-77, perdent així el factor pista. Per tant, la derrota obliga el Barça a guanyar avui i també almenys un partit a la pista de l'equip rival si no vol veure com s'esvaeixen les opcions de ser la Final Four europea. El partit es disputa a les 9 de la nit al Palau i de la seva banda, el Real Madrid és a només una victòria de tenir plaça en aquesta Final Four. Aquest dijous ha guanyat el segon partit contra el Baskonia per 101-90.
I també en bàsquet aquesta nit, victòria de l'Uni Girona contra el Jairis en l'anada dels quarts de final de la Lliga Femenina de Primera Divisió. Ha guanyat el Girona per un contundent 50-60.
Les catalanes enfrontaran, per tant, la tornada de quarts aquest diumenge a Fontajau amb un avantatge de 10 punts. La resta d'enfrontaments de quarts d'aquest dijous acabaven amb victòria del València Bàsquet contra l'Euskotren per 59-60 i triomf del Baxi Ferrol per 61-49 contra el Perfumeries Avenidas. I paral·lelament, el Barça d'handbol guanya amb comoditat el PSG per 22-30 i és a un pas més a prop de la Final Four de la Champions. Ara els blaugranes hauran de rematar la feina dijous que ve al Palau.
I en motor, els germans Àlex i Marc Márquez han estat els pilots més ràpids en la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Espanya de motociclisme de MotoGP que ha començat ja aquest divendres al matí.
I de fet, quatre catalans han fet els quatre millors temps d'aquesta sessió. En tercera posició ha quedat el català Maverick Viñales i quart ha rodat Aleix Espargaró. Líder del Mundial, l'espanyol Jorge Martín ha fet el novè millor temps. Ara els pilots descansen per afrontar d'aquí a poca estona a les 3 la segona sessió de lliures al circuit de Jerez.
I acabarem parlant de tennis perquè Rafa Nadal ja és a segona ronda del Masters 1000 de Madrid que ha començat aquesta setmana després de vèncer només una hora el jugador estatunidenc de 16 anys Darwin Blanch.
El manacorí aprofitava la inexperiència del seu rival per endossar-li un contundent 6-1-6-0 i avançar amb facilitat la següent fase d'aquesta competició. Ara Nadal haurà d'enfrontar-se aquest dissabte al seu butxí a Barcelona fa només una setmana l'australià Alex de Minaur. Carlos Alcaraz s'estrena avui a les 4 contra Alexander Shevchenko amb totes les mirades posades en el seu estat físic després d'haver-se perdut Monte Carlo i Barcelona per una lesió al seu braç dret.
Pero las lesiones vienen, al final nosotros tenemos que lidiar con ellas, a pesar también de que yo me encuentro físicamente bien, me he formado bien y demás, al final todavía tengo 20 años y eso también lo voy teniendo más claro ahora. Tengo 20 años, mi cuerpo todavía no está hecho y pues necesito un par de años para que bueno, mi cuerpo se asiente también un poquito a esta exigencia.
Un Alcaraz que, recordem, defensa títol a Madrid.
Estel migdia.
Per acabar, com fent sempre, obrim l'aparador cultural. Avui ho fem als cinemes, on arriba la pel·lícula Mamífera.
Es que el día se ha quedado a dormir en el cochecito. ¿Sabes quién debería estar durmiendo? Yo debería estar durmiendo.
¿Qué pasa?
Estoy embarazada.
Joder, que creía que tenías cáncer o algo así.
Una reflexió sobre el desig de no ser mare.
Maria Rodríguez i Enric Auqué protagonitzen aquesta pel·lícula de la directora catalana Liliana Torres. El film narra la història d'una parella que s'enfronta a un embaràs inesperat, tot i que ella no té el desig de ser mare.
I també arriba a la gran pantalla aquest divendres el documental sobre la vida de Joan Baez.
Aquí la tenemos, la señorita Joan Baez.
En aquest cas, dirigit per Karen O'Connor, Marina Baschi i Matthew Boyle.
És una peça documental sobre la vida i trajectòria de la cantant i activista Joan Baez. El documental ha passat recentment pel Barcelona Film Fest.
I en música, ja ho escolten dia d'estrenes, que ara la OZ publica Pedir Perdón, sens dubte el tema més ballable de l'artista catalana.
I en aquesta cançó es qüestiona totes les vegades que ha demanat disculpes quan no li tocava fer-ho i expressa la seva decisió de no tornar-ho a fer.
I per últim, amb un estil completament diferent al de Caral Laos, ja tenim aquí la primera part d'Abisme, és el nou treball dels Blau Mut. Ara l'aire 5 noves cançons. Les altres es publicaran, diuen, a la tardor. Totes aquestes cançons des d'avui ja a les botigues i plataformes digitals. Amb això acabem setmana i acabem edició per avui divendres. Tornarem dilluns a les 2 aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bon cap de setmana. Per fer un signe vital,